temps de tertúlia estàvem comentant amb el Cinto ara aspectes del dia a dia. Cinto Risco, bon vespre.
Bon vespre.
I el Joan Ramon Marina, bon vespre, Joan Ramon.
Bona tarda.
Gràcies, senyors, per ser avui aquí. Avui ha estat el cap de govern i el síndic general, han estat amb el copríncep francès, amb el president de la República, l'Elisi. Bé, s'ha parlat, diu que la trobada ha durat una hora aproximadament i que han parlat força estona d'aquest acostament d'Andorra a la Unió Europea. I bé, entenc que Hollande, que s'estan fent els passos que s'han de fer i que, aviam, s'ha de lluitar per aquestes característiques, peculiaritats, especificitats que té Andorra, defensar-les, no? Que és, no, jo crec que no toca una altra. Que us sembla tot plegat? Si Hollande ens ajudarà quan ens hagi d'ajudar? Si podrà, si no podrà?
Home, jo crec que sí. A veure, França sempre ens ha ajudat. Sempre. Tota
tot i que el 2009 bueno, Sarkozy va ser un cop a la taula dur, per Andorra.
Clar, però el Sarkozy va tindre clar, era l'abanderat contra els paradisos fiscals, el que no podia, la pregunta que li va fer el periodista, dir, escolti, vostè és abanderat i vostè és coprincen d'un lloc que no hi ha transparència fiscal, no? Doncs a veure, el copríncep Sarkozy l'únic que va fer ser congruent amb ell mateix i dir als andorrans, jo recordo aquell discurs al Consell General, diu, escolteu, diu, el que no està prohibit és la competència fiscal, el que està prohibit és el frau fiscal, i punt. I això, aquestes paraules que va dir el copríncep al Consell, jo crec que França sempre ens ha ajudat als andorrans i no crec que sigui ara una excepció, no? El que passa és que, clar, el país ha d'evolucionar cap a aquesta transparència, que jo crec que ha evolucionat i des de l'any 2009 amb molta velocitat. Jo no crec que hi hagi cap país del món amb tanta velocitat amb totes les lleis fiscals, des d'intercanvi d'informació, etc. Tot això encara la població ens està costant engolir-ho, penso jo, vull dir, és molt complex.
Però és important que en Sarkozy va ser un detonant per estar en aquesta situació. I jo ara em felicito que el copríncep actual, doncs, Hollande, doncs, l'haguem pogut escoltar, doncs, amb aquesta declaració de mantenir unes especificitats i tant de bo si treballa des de l'Elisi. Perquè jo he trobat a faltar darrerament una mica de posicionament públic dels coprínceps, vull dir, per l'honorabilitat del país. Hi ha situació com el cas BPA, que jo crec sincerament que els coprínceps haurien hagut de fer una manifestació pública, no venint a Andorra in situ, però podien haver fet algun document conjunt, perquè una cosa és el que ens pugui caure com a plaça financera i una altra cosa és l'honorabilitat del país i de la seva gent, i per tant aquí es barregen molts interessos a vegades d'altres països periodístics, i penso que els coprínceps com a caps d'estat, doncs, o com a la figura indivisa de cap d'estat, jo els trobo a faltar, i si els trobo a faltar és perquè també pensant en les noves generacions, en futures generacions, que després no posin en dubte el sistema del coprincipat per dir no acabem d'entendre aquestes figures que ens queden tan lluny i que no poden participar activament de la vida política, òbviament, però han de donar, doncs, de vegades un missatge institucional clar. Per molt que ara se'ls ha anat a buscar l'Elisi o se'ls ha anat a buscar el copríncep episcopal al Palau Episcopal, òbviament, per parlar d'Europa, però a banda d'això, un cas tan flagrant com BPA, jo penso que hi hauria hagut d'haver un treball que segurament hi ha pogut ser intern, camuflat, secret, políticament parlant, però la ciutadania no ha tingut els coprínceps a prop i a favor d'Andorra. I això es troba a faltar.
Jo recordo amb tot, Joan Ramon, unes declaracions de Manuel Valls quan va estar aquí com a president o primer ministre francès, en aquest cas, que sí, que va dir que el govern havia actuat bé en aquest cas de BPA.
Però jo parlo dels coprínceps. Sí. Parlo dels coprínceps. Ara no parlo d'un govern francès, que un govern no, per mi no té la mateixa ponderació institucional, la mateixa presència. És a dir, un parlamentari, un primer ministre, poden venir personalitats de França o de l'estat espanyol i fer grans declaracions. Els coprínceps amb nosaltres hi han de tenir, o hi haurien de continuar tenint, un pes específic. I ara me n'alegro que almenys des de l'Elisi, doncs, es pugui intentar defensar o almenys fer una declaració profundament activa a favor d'Andorra.
Bueno, la figura dels coprínceps de la Constitució no és la que era i ens han d'anar habituant. O sigui, el destí dels andorrans depèn dels andorrans, no dels coprínceps. Estar arropats pel copríncep francès i pel copríncep episcopal, home, sí, ens agradarà a tots, però
hi ha moments d'un circuit internacional,
sí,
una situació internacional,
però
que si no tens el cap d'estat una mica marcant o donant suport,
bueno, però
altres països llavors s'atreveixen més amb Andorra.
Sí,
i Andorra no en sabem defensar.
Sí, no, però però bueno, però jo crec que l'evolució va cap endavant. Els coprínceps estan amb nosaltres en el sentit de l'acord d'associació amb Europa, que jo crec que és un algo molt bo per Andorra, l'acord d'associació, i el que crec aquí que finalment el que fa la diplomàcia andorrana és estar al costat dels seus coprínceps, perquè amb els tractats internacionals per Constitució han d'estar els coprínceps al nostre costat a l'hora de signar-los i a l'hora de fins i tot ratificar-los, però jo crec que aquí França ens ajudarà en tot el que calgui.
Que passa que tothom diu que serà molt difícil protegir o respectar els acords de l'acord duaner, no? Que això s'haurà de revisar i que és difícil que es pugui mantenir en els termes en què va ser els 90, no?
Bueno, però això és possiblement serà el preu que s'haurà de pagar, no? Jo sentia les declaracions que va fer l'enviat, el negociador de la Unió Europea. Ja, la Unió Europea en cap cas ha fet excepcions eternes. Llavors, escolti, jo ja conec la seva especificitat, jo ja conec del que vostè viu, però clar, això no serà etern.
O sigui, pot haver-hi una moratòria, sí, o però quelcom això, transitori.
Però això estan tots els especialistes. Jo crec que aquí s'hauria d'anar a fer un curset accelerat amb els britànics, no? Perquè han aconseguit totes les moratòries i fins i tot han canviat els tractats i ells ens podrien fins i tot ensenyar una mica
de
com es fan moratòries. Canviar els tractats no, però fer com es fan les moratòries...
És més complicat, per nosaltres, que no pas pels britànics, com a potència mundial que són, no?
No, però em referia una mica amb tot de broma amb això, no? Sí. És a dir, la Unió Europea, aviam, tampoc et vindrà aquí a dir, escolti, de la nit a l'endemà això serà així, no? Escolti, la societat andorrana té que assimilar tots aquests canvis que hi ha hagut des de l'any 2009, que encara no els hem assimilat, doncs ara imagini's vostè que d'aquí un parell d'anys, doncs ara a sobre entrem en un tractat de lliure circulació, l'acord monetari, no és que la societat o el dia a dia, com parlàvem abans amb el Joan Ramon, no és que no ens importi, però és molt important, però el desplegament legal que hi ha amb l'acord monetari és increïble, és a dir, fins i tot ja no segueixen ni pots ni seguir ni el butlletí oficial en aquest sentit. Si parles amb algun conseller general i estan finalment estan desconcertats, perquè clar, necessites que la gent t'expliqui el que després aniràs a votar, no? Estem en un món globalitzat molt complex que ens hem d'acostumar a que sigui complex, i esperem que nosaltres ja probablement no hi arribarem a l'entesa aquesta, per les noves generacions que han d'estar més ben preparades que nosaltres, doncs ho veiem més endavant. I un petit incís, i estic totalment d'acord amb el Joan Ramon, amb el tema que els nostres joves també han d'entendre això del coprincipat. Això és molt important, perquè sí, Andorra ha persistit per aquest...
Per evitar la desafecció.
Exactament. No.
Si no, la desafecció comença a ser institucional, per una banda, i acaba sent-ho amb tota... Jo
amb això estic completament d'acord, que aquí, aquesta funció amb el nostre jovent del manteniment del coprincipat, una altra cosa és que no hi estiguem d'acord amb el coprincipat. Bueno, doncs, el poble que decideixi, fem una república, no? Però si el poble defensa que hi ha d'haver un coprincipat, doncs els nostres joves també l'han de defensar. Jo també estic d'acord amb
ells.
I com veus tu allò de l'acord? Si es perdran plomes, moltes o no?
Jo crec que, aviam, tant de bo poguéssim fer que la pèrdua de plomes fos progressiva, en el sentit que perdurem en un cert marge de temps, però clar, en aquest marge de temps no vol pas dir que no s'hagin de fer els deures. I ara aquí sí que s'ha de fer els deures, perquè la classe política, el legislador, tothom ha de fer els deures, però evidentment el sector comercial, el sector més econòmic, més potent, que s'ha sabut sempre sostreure de qualsevol problema i superar-se a si mateix, perquè aquí hi ha hagut uns lideratges sempre comercials al que és Andorra, i si ara ho estem perdent, perquè tot sembla indicar que potser a nivell de Pirineu, altres zones, sembla que són més atractives comercialment parlant, hem de tornar a agafar aquest lideratge. Per tant, podem viure un moment de... estem desbordats, però no ens podem pas a dormir, justament perquè, bé, se'ns hi va una mica l'economia i el dia a dia del país. No podrem continuar venent com aquell poble dels diguéssim, dels còmics de l'Astèrix, que tots venien carbó i venien un licor concret, no? I, doncs, clar, a totes les botigues trobaves el mateix. Una vez a comprar carbó o t'anaves a emborratxar. Llavors semblava que aquella Andorra que tots veníem d'Uralex havia de perdurar. Bé, ho vam saber canviar. Doncs ara també hi haurà motius per dir, escolta, si no pots viure del tabac i no pots viure de segons què, vol dir que has de buscar noves oportunitats. I jo estic convençut que si no ens adormim, I diria sincerament que el lideratge comercial de les grans fortunes, les grans famílies i els grans centres comercials d'aquest país saben realment treballar, perquè aquí quan és l'hivern, quan és qualsevol moment de l'any, però quan és l'hivern la gent sap que hi ha tot un après-esquí, tot un després de l'esquí, que és tot un país, i per tant aquest país ha de continuar amb el comerç potent buscant noves alternatives, evidentment. Però no buscant la nostàlgia, perquè sense apoderar el dia a dia de la nostàlgia no tirarem endavant.
Bé, en tot cas, ja ha dit Martí que les negociacions es preveuen llargues en el temps. Jo no sé si també el fet d'anar junts amb Mònaco, amb San Marino, doncs permetrà també a grans trets aconseguir més coses. Potser sí, no?
Almenys aconseguir potser una posició, diguéssim, que pedagògicament, políticament parlant, no et trinxin només a tu, no sé si m'explico.
Sí, clar.
Que tots els efectes doncs els has de sempre partir, sí. Però que no enganyes ningú, perquè el que jo crec és que s'ha de fer realment molta transparència i molta pedagogia.
Estem d'acord.
Va, més coses del dia. L'UIFAN avui ha estat el cap d'aquesta unitat d'investigació financera. Bé, ha dit que mai ell va saber abans del dia 6 de març res al voltant d'aquesta nota del FinCEN. Recordeu que l'altre dia Gini Cierco parlava a la comissió del Consell General que segurament hi havia gent que sabia d'aquesta nota del FinCEN abans d'aquesta data del 9 o del 10 de març quan va esclatar tot.
A veure, jo és que se sapigués el 6, el 10, el 15, el 25, és que com a ciutadà ja finalment no interessa. La cert és que va haver una nota i ja està. Jo és que el que crec que avui ha dit el senyor Fignana, hi ha hagut més casos, hi ha hagut més denúncies, la gent està més sensibilitzada, el que comentava abans, la transparència. Això és la notícia, per mi la notícia és aquesta, és a dir, el que ha dit avui el cap de la OIFAN, escolti, és que la gent està col·laborant més amb nosaltres, i la xifra és, bueno, es farà idora, no sé si és, però la Vallia diu que ha bloquejat 50 i pico milions d'euros, algo així ens va llegir. Clar, escolti,
sí, això treballa... surt la setmana passada, sí,
això és treballar, punt.
La fiscalia.
Llavors,
sí.
Aquesta és la notícia. Aquesta és la notícia, finalment, no? Escolti, la gent s'està sensibilitzant que ja no podem tindre, entre cometes, com es diu una mica aquí, xorissos, que estan fent el que estàs dient al Joan Ramon, el tema de la transparència, i aquesta per mi és la notícia. Mira, que la UIFAN sabés abans, el 5, del 7, del 8, del 15, del 20... És que, miri, escolti, és que no. La notícia és que Andorra està en el camí de la transparència i que la UIFAN està fent la seva feina. Que en pot fer més, segurament més. Ha dit, recordo també algunes paraules del cap de la UIFAN.
Més personal.
Més personal.
No?
O sigui, necessiten més personal, és que realment estan treballant a marxes forçades i us puc assegurar que els temes aquests de blanqueig no són fàcils de determinar i s'ha de tindre verdaders especialistes comptables, financers, jurídics, etc.
Es van embargar l'any passat, ara, per ratificar el que dius, Cinto, més de 55 milions d'euros, gairebé 10 cops més que el 2014. Bé, no, suposo doncs, que s'està treballant en el que tu deies, en la transparència, en ser transparents i que ningú dubti que estem en el camí.
És l'única tarja de presentació com a petit país que ens permetrà sobreviure en un món globalitzat.
Escolteu, sincerament, coneixeu un petit estat de 300.000 habitants que es diu Abkhàzia?
No.
O Abkhàzia, perdó, Abkhàzia.
No.
Doncs,
és europeu?
Sí, entre Rússia i Geòrgia.
Ah, doncs podrà fer els jocs als petits estats.
300.000 habitants, sí, els podeu aquí incorporar.
Ja tenim un desert, s'ha de parlar amb el senyor Jaume Martí.
El que no acabem d'entendre perquè no n'havíem sabut res, potser doncs... perquè no l'interpretàvem com gaire europeu, perquè està...
Bueno, sí, està més a prop d'Àsia, sí, segons com mira.
Si és europeu,
sí,
ja podem dir al senyor Martí que ho proposi a la d'allò que hi ha un desert.
Home, ara hi ha bona relació, Avui han estat aquí representants d'aquest estat, repeteixo, Abkhàzia, que té 300.000 habitants, que rep uns 2 milions de turistes a l'Islam, estiu, i això, que han vingut pel model andorrà, que sembla que els hi crida molt l'atenció, perquè, clar, en un microestat com el nostre, que siguem capaços de generar l'arribada de tants i tants i tants turistes, visitants, esquiadors, doncs, home, suposo que sobta molt, no? i clar, s'han vingut a veure aviam com ens ho fèiem.
Home, jo crec que, a veure, Andorra, amb les inversions que hi ha hagut, perdó, des de fa molts anys, escolti, estem en un paradís de neu, abans ho deien, la presqui nostra no és el dels Alps i del Dalt. Escolti, és veritat que el tema comercial ha tirat molt del país i continuarà tirant, i ojalà continuï tirant molts anys, no? Però el que estàvem dient, la qualitat del nostre país està, ha de ser mirall per molts, eh? Quan la gent ve aquí, escolti, però és que tot això net...
I una cosa important, que possiblement allà a l'est o a prop de no sé quin altre continent, ja entre Geòrgia o Rússia, no sé...
Sí, sí, està per allà, sí.
Que potser allí no tenen un canvi d'estacions... Igual sí, però a veure, jo ara llençaré a la piscina sense aigua, no? Però vull dir que aquí el valor de l'estiu amb la natura, el valor de la tardor, és a dir, no necessàriament només la temporada altíssima de del moment de la neu i de l'esquí, sinó la resta de l'any, que cada vegada l'estem afavorint més, l'estem promocionant millor, escolta, desestabilitzes el turista, i hi ha un turista realment de senders, de grans esdeveniments esportius, que les estacions d'esquí han guanyat adeptes i han fet guanyar infinitat de, diguéssim, de gent entusiasmada per venir al Pirineu, perquè realment una estació d'esquí que es reinventa a si mateixa, fa activitats per a les famílies, però a més fa activitats també mundials en moment en què no tens neu, amb les bicicletes de tot terreny, aquestes de muntanya, etcètera.
Les curses de muntanya.
Les curses de muntanya. És a dir, hi ha coses que són apassionants, i jo estic segur que això, a banda, ho dic sincerament, d'un orgull de ser pirinenc, de ser andorrà, és que és exportable el 100%. I llavors, de vegades, aquests altres països que no tenen els 7 milions, potser, de turistes com nosaltres, potser s'adonen que estan en unes temperatures i en un paisatge que potser és més gèlid o més de neu, no sé si m'explico, jo ara tinc una imatge molt romàntica, molt bucòlica, i no sé ben bé aquest pobre país, aquesta pobra gent l'haurem de buscar per les xarxes socials, no?, i algun vídeo, si n'hi ha, si estan permesos, per saber quin paisatge tenen, no? Perquè possiblement igual, per home, molt que...
Però dos milions que... de turistes, a l'estiu, deuen tenir-los macos, eh?
Bueno, però perquè... diguem que possiblement igual veuen que hi ha un aprofitament de la natura, del, diguéssim, i és això, és un paradís. El que passa és que aquí, en aquest país, els centres comercials i el comerç al detall ha de continuar apostant per unes tradicions, per una familiaritat, per un contacte humà, per un factor humà, i que l'estem perdent. Una qualitat que de vegades estem badant una mica, i sobretot doncs hauríem de posar el fre amb aquesta homogeneïtzació comercial, en què aquí tenim el mateix que trobaríem a no sé quin gran centre comercial de Londres o de París o de Madrid o de Barcelona. Si tens exactament el mateix tipus de botiga i de producte, potser no és ben bé això el que ens havia caracteritzat, no?, durant molts anys, igual que els hotels familiars. En la mesura que els perdem, acabem en mans de grans corporacions hoteleres.
Escolteu, et volia demanar, Cinto, com a ex-policia, has seguit lo de la campanya aquesta dels sorolls, no?, una mica... Sí. Doncs, escolta, diu que s'han fet 283 controls en un mes, i només dos dels quals han acabat en sanció. Són les dades que ens han donat, un, per un transport públic que superava l'aforament de passatgers, i l'altre, i em sembla que seria aquells petits, els blaus, potser aquells que circulen per... No sé, perquè normalment aquests sempre van molt plens, i un altre per superar el temps permès d'estacionament amb el cotxe en marxa.
Aviam, i és que avui quan veia les imatges dels excompanys amb l'aparell de mesura, dius, ostres, a la meva època l'aparell de mesura el teníem a l'orella, i dius, escolta, sí, sí, aquesta moto fa una mica massa de soroll.
Us en recordeu la Riejo, allò?
La Riejo, les dacs que li treien el silenciador.
Era...
A veure,
però hi ha algun jove que, torna,
sí, sí, la contaminació.
No, però aquests dies ha estat a casa,
jo crec que les campanyes han de ser permanents, és a dir, quan estava la policia, ho he dit, les campanyes d'alcoholèmia, les campanyes contra l'alcoholèmia han de ser permanents, és a dir, la policia que està tot el dia al carrer ha de veure que la contaminació acústica també genera problemes de salut, també genera problemes ambientals, etc, etc. La policia està per això, per protegir els ciutadans d'aquest tema, i llavors jo aquestes campanyes que les fan dedicades, jo que quan hi era encara ja s'estaven fent aquestes campanyes dedicades, està bé perquè la gent se'n recordi, escolti, que has de portar el cinturó, escolta, que no has de portar
clar,
això al telèfon mòbil, sí, però sí. Clar, lo dels autobusos era realment perillós, perquè tu veies autobusos que baixaven de les pistes d'esquí 50 places i baixaven 80 persones, i clar, Algunes vegades recordo el senyor Vinceiro, que se l'havia sancionat, i clar, la multa no era barata, perquè clar, era un tant per més del passatger, i pujaven, recordo alguna vegada un mig milió, 650.000 pessetes de l'època, i trucava el senyor Vinceiro, escolta, diu, no, el que no pot ser és que, escolta, perquè si hi ha un accident i l'autocar volca, doncs això, a veure, la prevenció a la carretera, malauradament, jo crec que no s'ha de mesurar per les sancions que s'han ficat, sinó per lo que s'ha evitat. Lo que s'ha evitat. S'ha evitat accidents, s'ha evitat contaminació acústica, s'ha evitat... I hi ha un altre factor molt important a Andorra, que és des de que es va posar la ITV, escolteu, ja no tenim aquells, sí, aquelles fumarreres que veies abans, aquells cotxes que me recordo, els de l'època ens en recordem, el Pijo que construïa cotxes, que agafava una Citroën i la feia més petita i tenia que circular per la carretera, en fi. Jo crec que s'ha millorat molt i la policia està per això i s'ha d'aplaudir. I que només hi ha hagut dues sancions, doncs home, vol dir que la gent... o no ha passat pel control,
no,
perquè,
segurament.
No, perquè això també pot passar, però també, escolti, jo no et sento tan soroll com abans, amb les motos.
Bueno, escolteu, què? Rajoy, president del govern espanyol, eh?
Bueno, que de terra fa sa guerra, que... Nosaltres també ens podríem plantejar si aquí necessitem unes eleccions anticipades o no davant de tanta, de tant govern
inactiu. Tu creus?
A mi no em semblaria malament per higiene democràtica, en absolut, eh?
Però hi ha prou arguments pel desgast de ministres...
Aquí som tots molt bona gent, però jo penso que hi ha massa desgast i massa poca credibilitat d'algunes persones per mantenir-se en segons quins càrrecs.
Va, ho deixarem aquí i seguirem un altre dia.
Sinto, no t'he deixat
intentar. No. Va, cap problema.
Sinto, gràcies i fins a la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
I també, Joan Ramon, merci el mateix.
A tu, gràcies a vosaltres.
I a tots vosaltres, gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a les 7. Que vagi bé. Adéu.